al Cafè de la Ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
I no deixem de parlar del coronavirus. En concret us parlem ara d'un estudi fet a l'Atenció Primària Metropolitana Nord que confirma que els testos d'antígens s'han de fer amb mostra nasal i no bucal per detectar correctament el coronavirus. L'anàlisi ha demostrat que només 3 de cada 10 positius amb mostra nasal també donaven positiu amb mostra bucal. En parlem amb Nemesio Moreno, que és epidemiòleg de l'Atenció Primària Metropolitana Nord de l'ICS. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio de Ràdio Sabadell.
Molt bon dia, gràcies.
D'on surt la idea de fer aquest estudi? És a dir, què els fa pensar que realment era convenient analitzar doncs, aquestes diferències entre un tipus de test i un altre?
Doncs realment, així com la PCR tenim mostres de diferents llocs, amb el test ràpid d'antígens teníem poca literatura, diguem, pocs articles que parlessin d'alguna mostra diferent que no fos el nas. I ara que fa pensar una mica més en la comoditat dels pacients per intentar recollir una mostra que fos a la boca més fàcil de recollir, i per això es va portar a terme aquest estudi. El que sí que és veritat, com comentes, és que sembla que la millor mostra a dia d'avui és la nasal, amb els tests ràpids antígens, que són els que podem trobar a la farmàcia i els que es fa la gent a casa seva.
Mm-hmm. Per tant, aquelles mostres que s'agafaven a la gola, el que passava és que donaven menys positius, és a dir, que persones que en test nasal donaven positiu no donaven positiu en test bucal?
Efectivament. Ben bé no era la gola, era una mostra bucal, era més aviat al voltant de la geniva, sempre hi ha una mica de saliva, per això de vegades es parla bucal o saliva, i sí, el que veiem és que totes les mostres que sortien positives al nas, que va ser al voltant de la meitat, perquè estem en un moment de molts casos a la comunitat, doncs d'aquestes, com bé has dit, només un terç donaven positiu en aquesta mostra bucal. Per tant, podem dir clarament que la mostra nasal a dia d'avui és la millor mostra que podem treure per fer un test d'antígens.
Uh-huh. Que és més incòmode, no? Segurament, per la persona doncs, que s'ha de sotmetre a aquest test, no? Però clarament els resultats els diuen que és convenient fer-ho d'aquesta manera, no?
Sí, és una mica més incòmode, però la veritat és que tots ens hem fet i tampoc és una mostra invasiva, podríem dir, no? Es buscava més la comoditat, però sí que és veritat que tenim la rapidesa amb els tests d'antígens, la immediatesa del resultat, això és el que ha donat molt valor a aquests testos i per això es fan servir tant avui dia.
Uh-huh. Quantes mostres s'han analitzat per fer aquest estudi?
Es van fer 300 mostres de pacients que van amb símptomes, perquè eren pacients simptomàtics pràcticament tots, que havien anat a un centre d'urgències d'atenció primària o bé a un punt centralitzat dels que tenim que fan proves relacionades amb la Covid.
Uh-huh. Alguna d'elles, a Sabadell, ho podem saber, això?
Sí, Sabadell era un dels jocs.
Uh-huh. Per tant, algun sabadellenc ha participat d'aquest estudi detectant aquesta qüestió. Això, per tant, entenc que el que ens confirma és que quan anem a la farmàcia a comprar els testos, si podem escollir entre un test nasal o un test d'aquest de saliva, no? Per dir-ho col·loquialment, decantem-nos pel test nasal, no?
El que passa és que això era diferent, perquè això mirava els tests ràpids que venen a farmàcia i els que trobem a l'atenció primària o qualsevol altre lloc, mirava si hi havia algun altre lloc en el qual podien tenir un resultat similar. I en aquest cas ens ha donat que no. El test de saliva és un test diferent. Per tant, en aquest cas es tractava de buscar una nova, diguem, ubicació per un test que ja tenim controlat i que ja sabem que funciona al nas, no?
Mm-hmm. És a dir, el test de saliva, no estem parlant d'aquell test de saliva que podem comprar a la farmàcia.
No, aquest és diferent. Parlem del test ràpid d'antígens normal que comprem a farmàcia que ens hem fet tots durant aquesta cinquena i sisena onada.
Val, és a dir, el mateix test que cadascú de nosaltres ens hem repetit segur alguna vegada durant aquests últims mesos, no?
Exacte.
En lloc d'agafar-nos la mostra nasal, agafar-nos la mostra directament de la boca.
Exacte, era per
Val, no és un test nou, d'acord.
No era un test nou, no.
Uh-huh. Clar, aquesta era una qüestió que es posava damunt la taula amb la variant Omicron, no? Es deia que potser com que afectava més les vies altes, no? Potser ja estava el virus en aquest espai, no? I per tant era més fàcil poder-lo localitzar. Entenc que aquesta ha estat la conveniència arrondat al voltant d'aquesta qüestió, no?
Exacte, aquesta era la hipòtesi de partida, que algun estudi havia trobat alguna cosa molt similar a boca i volíem corroborar-ho simplement amb la quantitat de pacients i de positius que teníem a dia d'avui era fàcil, entre cometes, portar a terme un estudi d'aquests en un cap de setmana, com es va fer, però al final va sortir que el que estàvem fent ja era l'ideal, no?
Uh-huh. Aprofito que el tinc aquí, avui un epidemiòleg de l'Atenció Metropolitana Nord de l'ICS, perquè ahir mentre es preparava l'entrevista em plantejava de tots aquests testos que nosaltres ens fem habitualment quan anem a l'atenció primària, no? Per exemple, doncs ara potser estem acudint-hi menys en general, no? Els que ens trobem bé, diguéssim, però hi ha hagut un moment de la pandèmia en què tots qui més qui menys hem anat alguna vegada i ens han fet un test d'antígens o una PCR, no? Què s'analitza concretament? Només s'analitza si és positiu o negatiu? O a l'atenció primària també es fan aquestes anàlisis per saber quina variant està afectant més en aquell moment a la població?
Això ho fa el laboratori, independentment. Bàsicament tenim dos tipus de mostres que recullen igual, perquè tenim el test ràpid d'antígens, que el que busca és l'antigen, que és una proteïna del virus, i després tenim la PCR, que s'analitza al laboratori i que el que busca és material genètic del virus. Amb aquesta mostra, que és la PCR, és quan es pot mirar directament quina és la variant que està circulant en aquell moment. Aquí sí que hem vist que pràcticament des de la setmana passada el 100% de les mostres que tenim al nostre territori són Omicron. Hi ha hagut en 4 setmanes un recanvi total pràcticament de Delta a Omicron. Això sí que ho hem vist amb mostres de PCR i són dades de laboratori.
Uh-huh. Per tant, aquest laboratori de la pròpia Atenció Primària Metropolitana Nord, no?, que fa aquestes anàlisis, no? Per tant, aquest 100% de variant Omicron, entenc que notant ja un cert descens també dels casos que els arriben.
El què, perdona?
Dic que estan notant també un descens de la positivitat, aquell percentatge que anem mirant també, no? De que va haver un moment en què pràcticament un de cada dos testos que es feien era positiu, no? Ens ho deia ara, a l'entorn d'un 50%. Entenc que ara, amb aquesta situació epidemiològica millorant, ja comencen a notar que no, el percentatge ja no és aquest, no?
Sembla que s'està frenant des de la setmana passada. Encara és aviat, per dir alguna cosa concloent, però sí que sembla que s'ha començat a frenar i esperem una baixada a partir d'aquesta setmana o la que ve, de casos. Però, tot i això, hem de pensar que estem molt a dalt i que la baixada serà lenta, segurament, i que durarà moltes setmanes.
Uh-huh. Clar, de fet, això, aprofitant que tenia una epidemiòleg avui al programa, ja suposo que s'ho imaginava, li volia preguntar, no?, perquè en aquesta epidèmia n'hem estat aprenent a mesura que ha anat passant, no?, una mica, i ara estem immersos en aquesta variant Omicron, no?, que ens ha destirotat del tot totes les previsions. No sé si, des de la part més científica, s'atreveixen a fer alguna mena de previsió del que pot passar al llarg d'aquest 2022.
És molt difícil. Com bé deies al principi, ens ha sorprès moltíssim aquest virus des del principi, o sigui, moltes coses que no esperàvem, i realment et fa molt difícil dir què passarà a partir d'ara. El que sí que està clar és que amb aquesta variant Omicron, un percentatge molt important de la població europea, catalana i espanyola quedarà afectada en protecció. El que no sabem quan durarà aquesta protecció, ni sabem si arribarà una altra variant, és molt difícil de dir a dia d'avui. Molt, molt difícil.
Clar, perquè aquesta és una altra, no? Els casos han crescut tant, no? Aquesta setmana en parlàvem, per exemple, amb el doctor Manel Cervantes, que deia que potser l'única part bona que tenia l'Omicron és que havia immunitzat, no sabíem per quant de temps, però a col·lectius escolars, a gent jove, a famílies amb criatures petites, no? Per allò de que el virus havia anat estenent-se i havia afectat de forma molt notòria gent, a més, que no havia tingut efectes greus, no? Això creu que ens podrà ajudar o ens falta saber durant quant de temps?
Podria ser bo, com bé diuen molts, o sigui, segurament el que està clar és que és una malaltia més lleu en general, sobretot respecte a la variant anterior que teníem, la Delta. Afectarà un percentatge molt important de la població. Primer es parlava del voltant d'un 30%, després es parlava d'un 50%, ara hi ha veus que diuen que al voltant d'un 80-90% de la població segurament no acabi passant durant aquesta onada. Tampoc sabem quan durarà aquesta protecció. Amb els virus respiratoris es fa molt difícil de predir qualsevol cosa. Podem tenir mutacions noves. Hem d'estar preparats per qualsevol escenari. Jo crec que això és el que hem après durant aquests 2 anys, també, que l'inesperable amb aquest virus passa.
Doncs gràcies per haver-nos intentat ajudar avui a posar una mica de situació tot plegat i amb aquest aprenentatge, no?, que han fet pràctic, diguéssim, a l'Atenció Primària Metropolitana Nord, confirmant que els testos d'antígens ens els hem de seguir fent al nas. Nemesio Moreno, epidemiòleg de l'Atenció Metropolitana Nord de l'ICS, moltes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé, que tingui un molt bon dia.
Adéu.